Radio Vida.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Avui a l'entrevista d'actualitat, la Lourdes Meronyo parla amb l'Associació Penedès contra el Càncer. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs efectivament avui parlem de càncer, concretament d'una associació que no tenim coneguda, però més després us explicarem per què. És el cas de l'Associació Penedès contra el Càncer i tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la Silvina Lugones, que és la presidenta, i l'Olga Antonez, que és la secretària. Ara ho diré. Molt bon dia, com esteu?
Bon dia, què tal, Lourdes? Gràcies per convidar-nos aquí, molt contentes nosaltres.
Jo també, encantada de conèixer-te i de participar en aquesta entrevista.
Genial, doncs. Deia el tema del nom perquè ho hem parlat fora d'antena, que veniu d'una altra associació que era Calafell contra el Càncer, que amb la Judit Alugés l'havíem tingut diverses vegades aquí al Penedès en xarxa, però que hi ha un canvi de directiva al març de 2023 d'aquest any, encara no hem fet el canvi, i és quan decidiu afrontar-ho d'una altra manera, oi?
Sí, sí. La veritat és que contentes d'haver pogut agafar el relleu de l'antiga Calafell contra el Càncer. Nosaltres, de fet, partim de les iniciatives solidàries que feia aquest grup de persones, sobretot voluntàries totes, i bueno, contentes, i donar una mica més de forma a lo que era el projecte, no? de l'associació. I bueno, aquí contentes perquè n'hem picat molta pedra, però crec que ens estan escoltant, creiem que la gent que s'apropa, que s'ho creu, que creu el projecte, i sobretot que estem pues, donant pues, molta conscienciació i també en tema de sensibilització sobre la malaltia, també crec que estem fent un treball bastant important en aquest sentit. Nosaltres ens vam fundar el 14 de març d'aquest any i la principal finalitat de la nostra entitat és donar assistència, suport i orientació a les persones malaltes de càncer i el seu entorn, i també col·labora amb els diferents ens i institucions que treballen en la recerca de la cura de la malaltia.
Mm-hmm. És a dir, ho heu volgut fer com més global, no?, d'alguna manera, per tal de, suposo, a l'hora de parlar amb ens institucionals, no?
Sí. Sí, per una banda això, treballar en xarxa amb totes les institucions i els ens que s'encarreguen de lluitar contra aquesta malaltia i de portar totes les iniciatives que van en favor, no?, de lluitar contra la malaltia. Nosaltres ens sumem a totes aquestes iniciatives i també el que fem és treballar en xarxa amb els ens, no?, com podrien ser els CAPs, les associacions, grups de persones, als hospitals, també amb la recerca, no? Com podria ser l'Indiagot de Barcelona, que està aquí en l'Hospital de Bellvitge, no? Per això seria per una banda, i per l'altra banda és una mica més d'acompanyament a les persones malaltes de càncer i també al seu entorn en un sentit global, no? Que podria ser als familiars, als cuidadors i les persones que acompanyen, no?, aquestes persones, perquè també puguin tenir un espai de contenció i d'acompanyament aquí a la nostra entitat.
Uh-huh. Malauradament, cada cop hi ha més càncer o cada cop es coneix més i cada cop és més necessari a aquestes persones voluntàries que sou, que ho feu amb aquesta vocació per tal de donar suport, no?, i acompanyar a aquestes persones que estan patint, desgraciadament, la malaltia, no?
Sí. Uh-huh.
Sí, Lourdes, perquè nosaltres som una associació que té la idiosincràsia especial de que molts voluntaris també són malalts, o malaltes, no? Llavors, doncs, vull dir, la pròpia persona que està malalta també ajuda amb una altra persona com millor acaba d'arribar, no?, quan fem l'acollida o així.
Sí.
I també tenim familiars de persones que han tingut el càncer i que no han pogut continuar en aquesta vida. Llavors, tenim familiars d'aquestes persones que també acompanyem i que també són voluntàries. O sigui que el canvi, diguéssim, ha sigut aquest, no?, i anar cap a l'acompanyament, no?, de les persones, tant sigui malaltes com acompanyants, no?
Sí, tot el que seria el cercle. Sí.
Déu-n'hi-do. Quants voluntaris sou ara mateix?
Més o menys som entre 25 i 30 persones.
Déu-n'hi-do.
Entre elles són unes 23 persones que són sòcies i la gran majoria és malalta.
O han patit o estan patint, sí.
Clar, aleshores aquesta empatia encara és més gran que era una mica el que dèieu, no?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Nosaltres des d'aquí animem també a la ciutadania que vulgui fer voluntariat, està convidada. Actualment tenim dues línies de treball i que ja la tenim implementada, que anem fent, i tenim altres un parell més de projectes que també tirarem endavant. Llavors, convidem a la ciutadania a que vulgui sumar-se a aquest projecte com a voluntària si no pateix la malaltia o si està patint, també la convidem perquè vingui a que sigui acompanyada, a conèixer-nos, sí, sobretot com diu la Olga, estan convidats.
Com han de fer per ser voluntari, voluntària o soci o sòcia? I quines són les diferències amb el tema de socis?
Sí, aviam, per ser voluntària només cal que posar-se en contacte amb nosaltres. Nosaltres, per exemple, tots els dissabtes de 10:30 a 1:30 estem aquí al Centre Cívic Montse Cívit, que està aquí situat al Port de Segur. Aquí fem el taller de costura solidària, amb una doble finalitat. Per una banda, fem el que és tot el marxandatge per posar, diguéssim, les paradetes que fem de conscienciació i sensibilització de la malaltia. Aquest marxandatge és les posem, no posem a la venda ni res, però més que res perquè la gent sàpiga les coses que fem, perquè a partir d'aquestes teràpies, diguéssim, podríem dir que són com teràpies, a partir de la costura, de fer les pulseretes i tot, també pues, podem crear pues, aquesta sinergia de treballar amb les mans, a ajudar-nos en equip, a crear aquests grups de conversa, a interactuar amb les altres persones que també estan transitant per la malaltia, i d'allò pues, és com... Pues genera aquest espai, no?, d'acompanyament. Mentre vas fent una tasca solidària també te senteixes útil, te senteixes identificada, no?, amb el que estàs fent, i també sents una pertinença, no?, a l'equip, no?, al grup de treball que tenim. Això seria els dissabtes al matí al Centre Cívic Montse Cívic del Port de Segur. I després els quarts divendres de cada mes fem el grup d'acompanyament al dol aquí al Cinema Iris de 6:45 a 20:45. Aquí estem acompanyades per una educadora social, per una psicòloga, per una infermera especialitzada en cures paliatives i tot el nostre equip humà de persones voluntàries que estem aquí acompanyant a les persones.
Un suport, sí.
Sí.
Déu-n'hi-do. Quins serveis presteu? Perquè déu-n'hi-do que he vist molta cosa a la vostra pàgina web i m'ha agradat uns quants punts que he vist.
Sí, doncs
mira, fem des de l'acollida, no?, de la persona que ve, ja sigui com a voluntària o com a persona que necessita els nostres serveis. Aquestes persones que a vegades estan malaltes i no poden venir, doncs fem també una trucada solidària per tenir una mica de seguiment de la persona, de com va tot, de com es troba. Fem també recollida solidària de cabell, perquè tenim un banc de perruques, per si alguna persona amb la quimio així cau el cabell i necessita, doncs també tenim unes quantes perruques que podem donar durant aquest període que la persona ho necessiti. Sempre que n'hi ha alguna fira, doncs mira, vam estar, per exemple, a la primera fira de salut de Calafell. Hem estat també ara al TASC, la Silvina us explicarà més acuradament el dia 10 d'aquest mes. Fem formació pels voluntaris, perquè bueno, abans no hi havia cap llei de voluntariat, però ara sí que n'hi ha una llei que regula i els voluntaris doncs, tenen els seus drets i els seus deures, no? I llavors una mica també que tothom que participa amb nosaltres doncs, estigui format com a voluntari.
Sí, i això referent al TAS social, per exemple, el passat 10 de novembre ens vam trobar totes les associacions del Tarragonès i vam fer com un petit TAS, o sigui, de totes les associacions, el teixit associatiu que tenim a l'abast per poder, com a recurs, no?, de la societat. Llavors nosaltres vam estar allà en aquell TAS pues fent una paradeta de conscienciació i de sensibilització i d'informació sobre la malaltia i bueno, va ser tot un èxit, la veritat.
Déu-n'hi-do. És sí. Important, eh? És a dir, moltes vegades pensem que els hospitals, sense menysprear la feina que fan els hospitals, que és lloable, els serveis d'oncologia, però sí que és veritat que moltes vegades el que pot passar, no? Un malalt, una família, no t'ho solucionen en una consulta d'un metge. Hi ha molts neguits, m'imagino, per la gent que ho passa, la família que acostuma a empassar-se moltes coses per no dir-li al malalt. Clar, tot això vosaltres sí que ho adapteu, no? I ajudeu i acompanyeu.
Sí, és que nosaltres, de fet, ara amb l'actualitat que tenim de temes de comunitaris, de malaltia i d'acompanyament, nosaltres com a entitat som un model d'autoatenció molt important per al model hegemònic mèdic, no?, que coneixem, perquè
i més pròxim també.
Exacte, o sigui, moltes vegades a nosaltres ens deriven des del CAP pues, persones que pateixen la malaltia, no? Fan una prescripció social hacia la nostra entitat perquè nosaltres podem acompanyar aquelles persones. O sigui que nosaltres considerem que fem una gran tasca d'acompanyament, no?, a les persones que transiten per aquesta malaltia.
Important això, sí. Això que comenteu.
Per exemple, el passat divendres, el dia 3 de novembre, vam signar un acord de conveni col·laboratiu amb la Fundació APN Felosa i en aquest conveni el principal objecte va ser el desenvolupar diferents accions orientades a relacionar la creació artística contemporània de l'obra de Felosa i la salut. Perquè està demostrat que l'art, la cultura i la cultura esdevenen una eina fonamental en la salut de les persones per a millorar el seu benestar, sobretot en les persones malaltes de càncer. Doncs que sí. Des d'aquí també agraïm a la Fundació APL Felosa per haver-nos donat aquesta oportunitat i també per compartir aquest projecte, gran projecte, amb la nostra entitat.
Sí, precisament us anava a preguntar perquè Déu-n'hi-do, ho vaig veure a Televisió al Vendrell, I va ser com un pas més, no?
Sí, la veritat és que contentes perquè serà, jo crec que una cosa també innovadora aquí al territori i crec que és creiem, no?, que és un projecte que tindrà molta cobertura aquí a les persones que més ho necessiten, la veritat, i que tant necessitem tots en general.
Sí.
El mes d'octubre, per exemple, amb el Dia Internacional del Càncer de Mama, no va poder ser aquell dia, però sí el dia següent, amb el Cinema Iris, que també ens van cedir l'espai, va venir un oncòleg, el senyor Santos López, i vam fer una xerrada, però no parlant únicament de la malaltia així, sinó que la vam aproximar a el que és l'art, no? L'art i la mama i l'art. Uh-huh. I va ser una xerrada molt, molt enriquidora, també.
Déu-n'hi-do, sí, no pareu, sí.
No, no.
Sí, sí, va ser brutal, perquè o sigui, el fet de donar visibilitat, normalitzar i reivindicar els cossos i els processos de les dones amb càncer de mama a través de l'art al llarg de la història i també saber la importància, no?, que té el diagnòstic precoç per contribuir a reduir la forma, de forma molt notòria, no?, aquest impacte que té unes greus conseqüències en les dones, en la vida de les dones, pues és super important que això, o sigui, que això la gent estigui conscienciada, no?, de que això pot passar i que són coses que també que hi ha gent a darrere que està pues contribuint, no?, per a pal·liar aquesta situació, no?, de les persones.
Mm-hmm. Escolteu, he vist també a través de la vostra pàgina web que rebeu donatius, en aquest cas de l'Escola Camp Joliu, entre d'altres. Si algú que ens estigui escoltant volgués...
Sí, aviam, això t'explico. Nosaltres no vam rebre cap donatiu de l'Escola Camp Joliu. Nosaltres vam col·laborar i, en realitat, aquests diners que vam recaptar, els vam donar, o sigui, íntegre,
vale,
a la meitat a la Fundació Alba Pérez i l'altra meitat a la Sonrisa d'Eric d'aquí de Segur de Calafell. Nosaltres no vam rebre cap donatiu en aquest sentit de la...
Sí, que vam ajudar amb tot el material, sí, de pulseres i així que es van vendre amb els...
Exacte, i a l'escola.
Les paradetes de l'escola.
Vam posar tot el material, vam col·laborar, vam estar en les paradetes, van estar companyes nostres, uh-huh, però nosaltres no, només vam ser les col·laboradores que participaven en aquesta, diguéssim, en aquesta jornada,
però
no?
Sí, però
no...
Del col·legi també vam, sí, tenir un petit donatiu del col·legi Santa Creu.
Sí, del Santa Creu, sí.
Perquè havíem fet, sí, un hort...
Sí, un hort...
Als nens, fèiem un hort allà, sí, al col·legi, de lo que veníem i tal. Doncs ara no, t'ho dic de memòria, sí, però uns 50 euros,
60
o 60 euros,
60 euros
que vam recaptar, sí, i que també vam anar amb molta il·lusió a recollir.
Sí,
no?
va ser molt xulo aquest esdeveniment. Va ser un dia molt xulo perquè estaven tan contents. Crec que eren com, no sé, 200 nens, no sé. Estaven tan contents perquè pensa que per a ells recaudar 60 euros és molt, o sigui, i que hagi sigut amb el seu propi esforç, no?, d'estar allà amb el Lord i després fer les paradetes i vendre això que han, sí, que això que han, sí, plantat.
I els profes també ens van dir la importància que pels nanos i per les nanes tenia el fet de que ja feien alguna cosa de cara a ajudar altres persones, no?, a conscienciar, sí, ja des de ben petits tota aquesta tasca de la solidaritat i el voluntariat.
Déu-n'hi-do, sí, he vist que amb les escoles heu treballat molt. Ara us anava a dir quins reptes de futur enfronteu quan es compleixi aquest any de la marxa del Penedès contra el càncer.
Aviam, nosaltres tenim grans reptes, la veritat, som ambicioses. Nosaltres, per exemple, el que tenim... Primer, ara que hem engegat també amb la Fundació Apeles Fenoses, és pues, portar i dur a terme totes aquestes accions, no?, que tenim planejades. I després, i això serà una cosa de territori, no?, perquè farem reunions també allà a Vilafranca, no?, com som Penedès, pues, també estarem per allà. Uh-huh. Aquest és un repte superimportant per a nosaltres, el repte de l'ODS-3 alineat a l'agenda 2030, no?, per al desenvolupament sostenible. Uh-huh. També és millorar el benestar de totes les persones malaltes de càncer, ¿vale?, i fomentar i protegir la vida humana, no?, d'aquestes persones i aconseguir una millor qualitat de vida, no? Després tenim un altre projecte, però encara no tenim l'espai. Si algú que ens està escoltant, aviam si...
Hem estat en contacte, sí, amb l'Ajuntament del Vendrell,
sí,
també Calafell, i bueno, estem a l'espera, sí, a veure si en algun moment poden facilitar...
Un espai verd, perquè ens agradaria fer un hort terapèutic.
Oh.
Això està demostrat que el contacte amb la natura, amb la terra, les persones que pateixen una malaltia, com és el càncer... com és també la salut mental, pot donar grans beneficis a les persones i llavors aquest projecte també el tenim i ens falta l'espai. Uh-huh. Aquest seria un repte de futur. Uh-huh. I crec que creiem, no?, que és un
però està, un està fet tot, tot el treball de lo que és a l'estudi per poder dur a terme aquest hort terapèutic.
Sí. I caminades i això en fareu ara que estan de moda, bueno, de moda també. Sempre han estat, eh? Però és com sí, que la gent s'hi volca, eh? Vam veure Calafell contra el, bueno, que van fer a Calafell aquesta caminada de la cursa de la dona que van recaptar 21.000 i pico d'euros farà unes dues setmanes, també les tindrem presents, no? Haurem d'estar vigilant les vostres xarxes socials.
En aquesta no participat, però sí que tenim...
Exacte.
Sí. Tenim ja muntant més o menys... Amb...
Sí, farem una caminada. Cursa no, no serà cursa, serà caminada.
Millor.
I serà del Penedès.
I col·laborant amb quines entitats
seran. Exacte. En col·laboració amb dues entitats més. Hem parlat amb una, que és la xarxa Vendrellenca,
sí.
I falta parlar amb una altra associació, que jo crec que no hi haurà cap problema. I creiem, no?, que no hi haurà cap problema. I bueno, això serà de cara a febrer-març, ja pel Dia Mundial contra el Càncer. I bueno, esperem que sigui un èxit d'assistència, no?, de la gent, perquè serà una caminada gratuïta. Uh-huh. Gratuïta per les persones, serà una caminada on puguem combinar el que és la natura, uh-huh, la cultura, perquè no, sí, passarem per diferents monuments,
del territori, sí, sí.
I la salut combinada amb el medi ambient, no? I wow, llavors, per això, tres associacions que toquen diferents àmbits.
Doncs estarem molt pendents de totes les notícies que aneu traient i ha estat un veritable plaer que ens acompanyeu avui al Penedès en Xarxa per presentar Penedès contra el Càncer. I només em resta, Silvina Luones, Olga Antúnez, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui.
A tu.
Moltes gràcies, Lourdes, i gràcies per estar al nostre costat. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Merci.
Adéu.
El de tanto usarlo, de tanto abrazo roto, si me dicen dejarnos por completo a cada paso, se nos quedan las manos.
Diuen que Rosalía ha ofert una de les millors actuacions de la gala dels Latin Grammy 2023 celebrats aquesta passada nit a Sevilla amb aquesta versió personal de Se nos rompió l'amor de Rocío Jurado amb indirecte a Rau Alejandro.
Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor dos primaveras. Y no duró este amor por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris, al despertarnos, sentimos un crujido muy frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, nos rompió el amor de tanto serlo. Aquel tan grandioso jamás pudo existir, tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor dos primaveras. Y no duró este amor
Són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, és moment de tornar a acostar-nos a aquesta actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa, en Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Començarem explicant que la nova campanya de bons per a promocionar les compres al comerç de Calafell es durà a terme des d'avui mateix i fins al 27 de novembre. Avui, doncs, ja es poden descarregar aquests bons fins a un total de 4 per persona. Cadascun dona 10 euros de descompte per cada 30 euros de compres. Hi ha un espai web habilitat per a fer aquesta descàrrega, on es pot trobar, a més, el llistat dels establiments participants. L'Ajuntament de Calafell hi destina 100.000 euros. Comptant que els bons generen el triple del seu import, el retorn que té el comerç local serà, doncs, de 300.000 euros. És la quarta campanya de bons que du a terme aquest municipi. La iniciativa es va posar en marxa per a pal·liar els efectes de la pandèmia en l'economia local, però ha esdevingut un factor important per millorar l'activitat comercial, especialment en dates que ja hi eren poc propícies. El Servei de Mediació i Acollida de l'Ajuntament de Sant Sadurní va instal·lar a finals de la setmana passada diversos punts de recollida d'informació sobre les necessitats i àrees de conflictes dels veïns i veïnes del municipi. A través d'una senzilla enquesta es convida la ciutadania a reflexionar sobre aquells aspectes de la vida quotidiana que no estan coberts o satisfets i poden gestionar-se des de la mediació, amb l'escolta, la comprensió i el diàleg com a via alternativa a la denúncia o l'ús del procés policial o judicial. Aquest és el punt d'inici de la campanya Formem part de la solució, amb què el servei vol donar-se a conèixer a la ciutadania alhora que recollir també les opinions i fomentar la participació. Fins al 22 de gener s'ubicaran intermitentment cada 2 setmanes unes urnes al Servei d'Acció Social, al Casal d'Entitats, a l'entrada de l'Ajuntament, a la biblioteca i també al vestíbul de la piscina de Sant Sadurní, on s'hi podran dipositar aquestes enquestes. També us expliquem que un tas de vins, un dinar popular i teatre omplen de contingut aquest diumenge la festa del Mos de Sant Miquel d'Olèrdola. Compte enrere, doncs, per viure diumenge una nova edició d'aquesta festa del Mos de Sant Miquel d'Olèrdola. Les 3 propostes que conformen la programació, com dèiem, són un tas de vins, un dinar popular i una estrena teatral. La festa l'organitza la societat La Lleialtat amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olèrdola. Una de les integrants de la Junta de la Societat, la Núria Carrasco, es mostrava satisfeta pel nivell d'inscripcions assolit, tant en el tas de vins com també en el dinar. El tas es farà a les 11 del matí, permetrà conèixer de la mà de Georgina Caral vins del celler Amat i Montaner. A les 2 del migdia es farà el dinar popular de la festa del Most amb el deliciós i tradicional brou casolà. I a 6:45 es podrà assistir a l'estrena de l'obra de teatre Projecte Mir, de Jordi Santasusagna, a càrrec del grup L'Arrel i el Folre. L'entrada és gratuïta. I acabarem tot recordant que Nil Cardoner protagonitza tot el que passarà a partir d'ara, que arriba aquest diumenge a Vilafranca. Serà a partir de les 7 de la tarda que arribarà aquesta producció del Teatre Lliure, tot el que passarà a partir d'ara, a Cal Bolet, amb aquest jove actor com a protagonista, Nil Cardoner. El muntatge parla de la malaltia, la pèrdua, el dol i l'adolescència a través de l'Eric, un noi de 16 anys que rep un missatge perquè vagi a acomiadar-se del seu pare malalt de càncer des de fa 10 anys. El públic entrarà, doncs, en el flux de pensament del personatge i l'acompanyarà en el seu trajecte des de casa fins a l'hospital.
Penedès en xarxa.
Són 2:15:05.
Penedès en xarxa.
La gent del detall d'aquest divendres us recomana 2 activitats. Comencem a la capital de l'Alt Penedès. El Casal Popular de Vilafranca, la Garalda, celebra el 9è aniversari des d'avui i fins diumenge. Us explicarem quines activitats han preparat, bufarem espelmes simbòlicament i farem una miqueta de balanç d'aquests 9 anys amb el Miquel Villalba, membre de la gestora i de la comissió d'aniversari. Miquel, bon dia.
Bon dia.
9 anys de Garalda. Va costar molt aconseguir l'espai, rehabilitar-lo, obrir... I han passat 9 anys d'una volada.
Sí, tant. De fet, la Garalda es comença a gestar el 2011 i el 2012 comencen a celebrar-se assemblees, és a dir, que està constituïda des de fa més temps. Però justament l'aniversari, el 9è aniversari que celebrem aquest cap de setmana, commemora l'obertura del local, és a dir, el moment en què el casal passa a tenir seu física i no és només una entitat sense lloc de trobada estable, diguem.
Amb moltes ganes i moltes idees, però sense espai físic, no?
Esclar.
Per tant, aquests 9 anys són de la inauguració de la Garalda, de l'espai físic, del local.
Exacte, sí.
Dèiem que han passat d'una volada. En quin punt us trobeu? O és un anar fent ja amb un projecte consolidat que camina sol o cal
sí,
lluitar-ho dia a dia?
Això, totes dues coses. El projecte camina per si mateix, hi ha moltes entitats que estan aglutinades sota la Garalda, molts col·lectius polítics o de lleure que confien en nosaltres i que els donem facilitats, però a més sempre estem obertes a noves sòcies, a nova gent que vulgui arremangar-se i participar, és a dir que camina sol, però sempre estem convidant a gent que vingui amb nosaltres.
Quantes socis i sòcies teniu ara?
Mira, estem arribant, no sé si ja hi hem arribat ja, però estem als 200 o gairebé. No sé si són 198 o 199 o 200 si ja hem arribat, però estem a puntíssim. I si algú més s'apunta aprofitant l'ocasió de l'aniversari, arribarem a aquest llindar que tenim.
I era important arribar a aquesta xifra o heu anat fent i s'ha arribat aquí?
Bé, és una mostra de la consolidació del projecte al llarg dels anys. Sempre tenim altes i baixes, però al cap de l'any sempre anem sumant i per nosaltres era una fita a traspassar aquests 200 socis.
Feies al·lusió a totes aquestes entitats i col·lectius que han trobat a Xupluc, a la Garalda, però vosaltres també programeu activitats i organitzeu activitat.
Sí, exactament. És a dir, la Garalda no és només un casal, no és només un lloc on hi ha una taverna, on hi ha diverses entitats que tenen la seu, sinó que, a més, és una entitat pròpia que també programa tota mena d'activitats, ja sigui de culturals, de lleure, com és el cas d'aquest aniversari, però també polítiques, ja sigui formatives o reivindicatives, i buscant col·laboració també amb altres ensos de la vila, com, per exemple, amb la cultural, la llibreria, que la setmana que ve organitzem la presentació d'un llibre, per exemple, o amb les jornades Junteu-vos, que es fan al febrer, i que aquest any celebraran la seva segona edició i que, per tant, es convertiran en una tradició vilafranquina i que van en col·laboració amb el Vinzeu, entre d'altres coses que volem organitzar. És a dir, que no només és el propi casal, sinó que també ens obrim a la vila.
Hi ha un element que és un revulsiu, que és important, que és la taverna, que en aquests anys ha tingut alts i baixos i que torna a funcionar, i això suposo que anima el casal.
Sí, és clar, sempre li dona vida, que estigui obert i que hi hagi possibilitat de fer un beure, picar alguna cosa, això sempre li dona... És un afegit, és clar. I el projecte que hi ha ara mateix a la taverna de la Garalda va obrir el curs passat i aquest any seguim amb ells i hi ha més rodatges, clar, perquè ja tenen una mica el terreny més apamat.
Clar, un aniversari permet mirar enrere, com hem fet, i també endavant, no? Quins desitjos demanareu quan bufeu el pastís aquest cap de setmana?
Ostres, suposo que... Cada persona que està implicada en el casal tindrà els seus propis. A nosaltres ens agradaria ser encara més un espai de referència per a la vila i encara aglutinar més gent, més col·lectius que volguessin participar i més gruix en els que ja participen del casal.
Doncs anem a fer un cop d'ull a aquest programa d'activitats que heu preparat i que comença avui i acaba diumenge per celebrar aquests 9 anys de Garalda. Comenceu aquesta nit. Quina proposta feu? Dues activitats per avui mateix.
Sí. Aquesta nit potser serà el dia més divertit perquè venen a fer monòlegs els Bash for Laughs. que són un grup de monologuistes del Baix Llobregat, per això el nom, i que suposo que ens enfrontaran una mica a la comarca més rural amb la més urbanita, i que farem uns bons riures de tot això.
I a la taverna Tapes, per qui vulgui sopar i seguir, no?
Exacte, i qui vulgui seguir més enllà, també organitzem un karaoke que segur que farà molta gràcia amb la gent que hi pugui participar.
Dissabte és el dia central, o el dia amb més activitat. Comenceu al matí amb una fira de productes de proximitat amb la Bresca. Ens hauries de presentar la Bresca, perquè va molt lligada també al vostre projecte.
Sí, és clar. La Bresca és un dels col·lectius que participen del Casal. És un grup de consum, és a dir, tota una sèrie d'unitats familiars que es reuneixen i que, entre totes, compren productes, sobretot d'alimentació,
a productors
de proximitat.
De quilòmetre zero, no?
Exacte, sí, amb criteris ecològics i tot. I en aquest cas, aprofitant que aglutinarem bastanta gent pel dinar, pel concurs de paelles i tot això, faran una fira per mostrar els diversos productes amb què treballen, amb els productors que estan acordats.
I es podran tastar i comprar.
Exacte.
Això serà a la Garalda mateix, aquest dissabte, a partir de les 11. I heu convocat un concurs de paelles, que
Exacte.
Està revolucionant les xarxes tota aquesta setmana, escalfant.
Això és un dels actes més centrals de l'aniversari. I bé, diria que ja estan tancades les inscripcions, per desgràcia, però els diferents grups d'amics han pogut apuntar-se a través d'internet per fer la seva pròpia paella. Nosaltres els aportem l'espai. I també participaran això, d'un concurs. Hi ha un jurat que tastarà, valorarà les més bones, la Bresca segurament també valorarà la més ecològica o la que faci servir productes de més proximitat. I bé, tot això culminarà en un dinar popular amb totes les colles d'amics que hagin volgut participar de les paelles o dels sueltos, per dir-ho d'alguna manera, que també els oferim una paella feta per nosaltres.
En aquest cas sortiu de la Garalda, no?
Exacte, en aquest cas ens obrim al carrer. Les paelles es faran a la plaça Torres i Bages i després el dinar pròpiament es farà al carrer Sant Raimon de Penyafort, des de la Garalda fins a l'encreuament amb el carrer Cid.
Es tallarà aquest tram?
Sí.
Que bé.
Sí, per nosaltres és un goig obrir les activitats al carrer, no? A l'espai públic, i que sigui de la gent.
I com seguirà la tarda d'aquest dissabte?
Doncs la tarda seguirà amb un bingo musical, és a dir, una espècie de bingo semblant al que es fa amb números, però que en lloc de cantar números s'interpretaran cançons. En aquest cas estaré jo mateix tocant-les al piano, és a dir, que serà molt emocionant per mi també.
Amb el teu alter ego, Miquel del Boig.
Amb el meu alter ego. Exacte, és un alter ego creat especialment per l'ocasió i que ja veurem si té molt recorregut o s'acaba aquí, veurem què passa. Però d'entrada jo preparant-ho m'ho he passat molt bé i espero que la gent que hi participi en pugui gaudir també.
Això serà a les 5, però abans hi ha pregó, no?
Abans hi ha el pregó, cert, a càrrec de Penedès en Palestina, que és un dels altres col·lectius que participen del Casal, aquest marcadament polític, i que hem pensat que enguany els convidaríem a fer el pregó en ells, perquè ho trobàvem especialment rellevant degut a la situació política que es viu allà.
El pregó serà 4:45, a partir de les 5 el bingo musical, i com seguirà la tarda?
Bé, en paral·lel al bingo s'organitza un taller de circ familiar perquè les famílies que vinguin amb criatures doncs, també les puguin tenir entretingudes i dinar tranquils, per entendre'ns. I això bé s'allargarà el que s'hagi d'allargar fins que després a la mateixa taverna de la Garalda es podrà sopar i més tard punxaran el DJ, bueno, punxadiscos Gargots i DJ Cala.
A partir de 11:45.
I fins ben entrada la nit, exactament.
I queda una última activitat que heu reservat per diumenge.
Sí, és el dia més suau de tots els que organitzem de l'aniversari, on farem simplement un torneig de futbolí a les 6 de la tarda.
Calen inscripcions?
Sí, però només cal que la gent vingui al Casal o divendres o dissabte mateix, coincidint amb l'aniversari, i que s'apuntin en una graella que tenim allà penjada.
Aquestes són les propostes que fan a la Garalda per celebrar aquests 9 anys. Moltes felicitats i per molts més, no? Perquè ara coronant aquest desè, que ha de ser especial, sonat.
Esclar, això serà una... el novè ja serà prou especial, però el desè esperem que ho sigui el doble, com a mínim. I per molts més, esclar.
Miquel Villalba, gràcies i felicitats.
Gràcies a tu, Sílvia. Fins aviat.
La segona recomanació d'aquesta agenda al detall és un llibre. Porta per títol Breviari d'Albades i Capvespres, de Ramon Sicart, i es presenta el proper 3 de desembre. Tornem a Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs ara, Sílvia, estic molt ben acompanyada perquè, tot i que la agenda al detall no és per aquest cap de setmana, sí que avancem un parell de setmanetes amb un esdeveniment que considerem des d'aquí, des de Domenys Ràdio, de molta importància. I m'acompanya la Laia Batlle. Molt bon dia, Laia.
Bon dia, Lourdes, què tal?
Déu-n'hi-do, fa goig, eh?
Fa goig, l'estudi, amb ganes de conèixer aquest projecte, de conèixer aquest treball, aquest breviari d'Albades i Capvespres, perquè avui ens acompanya el Ramon Sicart i el Pemi Rovirosa. Benvinguts a tots dos, què tal, com esteu?
Molt bé, bon dia.
Bon dia.
Molt bé, gràcies.
Bé, doncs, Ramon, Pemi, què és aquest projecte, aquest breviari d'Albades i Capvespres, i com ha sigut tota aquesta feina de posar-lo ja en ordre?
La primera part del breviari d'Albades i Capvespres és un llibre que el vaig escriure entre el 2020 i la primavera del 2023. És fruit de les caminades que feia i que continuo fent pel Baix Penedès, per la zona de Llorenç, Sant Jaume, el Montmell, i que cada dia penjava a les xarxes un poema amb una fotografia que l'acompanyava.
Mm-hmm. Això va començar, doncs, en pandèmia.
Va començar, de fet, comença abans. Mm-hmm. Comença abans de la pandèmia, però diguem que el 2020 és quan ja pren forma els poemes en forma de tanca i ja es queda tancat, valgui la redundància, en aquest sentit. Però ja havia començat a fer un parell d'anys que d'anar penjant fotografies, com fa molta gent, amb els mòbils, i anar-la acompanyant amb un poema. Va ser a partir del 2020 que vaig ja posar ja una forma perquè després es pogués editar en forma de llibre, també.
Les tanques són poemes breus, poques línies. Explica'ns en què et vas inspirar. És a dir, tu arribes al mig de la muntanya, camines i dius, mira, això, aquesta foto em transporta... O sigui, com és el procés de creació?
El procés de creació va d'una banda a l'altra. A vegades pot ser per una imatge que veus o per una frase que et ve al cap i l'acompanyes amb la imatge. Hi ha hagut poemes que han nascut a partir d'una flor, o a partir d'un núvol, o a partir d'un marge desfet, i sempre, des del meu punt subjectiu, l'hem passat a poema. Mm-hmm. O al revés, o a partir d'una idea de poema, puc haver anat al fons de la muntanya a buscar unes pedres que havia vist feia un temps per fer la fotografia que l'acompanyés. En principi sempre ha anat ambivalent. Podies començar per un cantó o per l'altre, no hi havia una idea fixa.
Mm-hmm. I això, en mica, es anava gestant, però clar, has estat doncs, aproximadament 3 anys per arribar aquí, no? Com ha sigut tot aquest procés?
Bé, és un procés del dia a dia. Si el llibre, els primers mesos, hi ha mesos que, per exemple, hi ha algun mes que no hi ha cap poema, però que sí, després ja cap al final ja pren molt més ritme, perquè ja és molt més conscient del que estàs fent. Mm-hmm. Però, en principi, la idea és deixar constància d'un paisatge, d'un estat anímic que ens acompanya. Bàsicament, la idea era aquesta, sense... Al principi tampoc tenia cap més pretensió de ser aquesta pinzellada que feies cada dia, tant amb imatges com amb poema.
De quantes imatges i poemes estem parlant, Ramon?
El llibre està format de 262 poemes i 324 fotografies. O sigui... Que d'alguna manera... és com un retrat bastant clar de la meva personalitat, per dir-ho d'alguna manera o altra, però també retrates això del que és el paisatge. Hi ha tota una iconografia de baix penedesenca que jo crec que és molt clara, però sempre he evitat de que siguin imatges molt concretes. Intento que la petjada de l'home es vegi el mínim possible. Potser on talles més és amb els marges de pedra seca i sobretot amb els marges desfets de pedra seca que el pas del temps i l'oblit va desfent com a metàfora de com es va perdent la memòria.
Ramon Sicart en potència amb aquest llibre.
Sí.
Però a més, no només s'acaba aquest projecte amb un llibre, sinó que a més hi ha un CD amb quatre temes, amb quatre cançons. Com et va sorgir la idea? I després ja donarem pas al Pem i que ens expliqui com ha sigut aquest procés creatiu també.
Bé, la idea va anar per un cantó que no semblava que tingués que anar a parar el bon port que va tenir. Per cert, si em deixes fer un incís, el llibre està acompanyat amb dos textos d'Anna Caselles, que és professora de literatura catalana, i del Jaume Vidal, que és periodista. I també s'acompanya amb cinc mapes dels recorreguts on s'han fet aquests poemes i aquestes fotografies, que estan realitzades per la Gaia Sicart Mateu i la Mònica de la Fuente Ibars.
Per tant, aquí hi ha hagut molta col·laboració, també. I a partir d'aquí decideixes que ha de tenir un CD aquest llibre o no?
Bé,
com ha anat això?
La cosa va anar que, degut a la meva amistat amb la Carlota Baldrís, li vaig proposar de posar-hi música amb alguns d'aquests poemes. I la Carlota, que és molt visionària, va fer la proposta de que segurament amb la col·laboració del Pemi Rovirosa això tindria una força inaudita, pel que sigui. Jo, en principi, en el projecte de la música no m'hi he volgut posar mai, perquè entenia que és un projecte que ja sortia del que jo havia fet. O sigui, que jo tenia un treball i el posava a disposició, i aquí va passar que la Carlota Baltrís i l'Anna Caselles van fer un treball de tria de poemes que després, al arribar a les mans del Pemi, el Pemi ho va transformar en aquest fantàstic treball que ha fet de les quatre cançons sobre les estacions.
Pemi, doncs explica'ns què hi podem trobar en aquest CD, per què aquestes quatre cançons, a més de les quatre estacions que tenim a l'any, com et va sorgir la idea?
Bé, doncs perquè la Carlota i l'Anna van fer la tria, aquesta de poemes, i aquesta tria me la van ja passar desglosada en cada estació de l'any, no? O sigui, elles van fer la feina de triar les tanques de cada estació sense cap mena d'ordre ni de sentit, ni cap mena, simplement una tria, perquè evidentment el volum del llibre és molt bèstia, perquè et donin un llibre i et digues posa-hi música.
Clar.
Vull dir, no sabria, no hagués acabat encara. Però la tria, la veritat és que la van fer molt bé, perquè entre elles hi havia una certa connexió, cada una de les tanques, no? I em van permetre, doncs, amb això, i gràcies a una mica la llibertat que em va donar el Ramon també, doncs per poder adaptar-ho, perquè evidentment no són poemes escrits per musicar, no? Pensats en això, diguem, sinó que a partir d'aquesta tria doncs vaig tenir una mica la llibertat de poder-ho adaptar, i amb les tanques de cada estació doncs cada composició va jugant una mica, no?, amb aquest poema. Si necessitava musicalment allargar la tanca una mica més, doncs la podia allargar. Doncs hi havia conceptes que musicar una cosa que no està pensada per això té una complexitat fins que no hi ets. Clar. Un cop hi ets i comença a fluir, ja tot és més senzill, no? Però al principi, diguem, la primera bufetada és que la música et demana una cosa i les tanques et demanen una altra, no? I llavors, com fer que tot sigui un tot? I fins i tot el més difícil per mi, i amb el que m'ho he passat més bé, i ha sigut genial, perquè la veritat és que estic supercontent de tenir la sort de participar en aquest projecte, és aconseguir que sembli, doncs, que sigui una cosa feta per tu. És a dir, no penses en una lletra i en una música, no, sinó que al final és un tot, com quan faig les meves cançons habitualment, no? Aquest era el punt, perquè jo sabia que la dificultat estava en la primera composició, si me n'en sortia en la primera composició, doncs a partir d'aquí ja tot fluïa, no? Uh-huh. Si no, era molt complicat perquè és això, no? Que és difícil, ja sigui per la mètrica, ja sigui pel ritme, les melodies et demanen... I és molt fàcil trobar-te una cosa molt forçada, no? Hi ha moltes... Jo estic fart de sentir músiques i cançons que musiquen poemes que sonen forçats, no? Que sonen, doncs, que les melodies s'adapten per força a aquella mètrica, a aquelles síl·labes, a aquell ritme. I, doncs, bueno, jo crec que al final, amb temps i amb paciència i amb moltes ganes i passant-hi moltes hores, i, bueno, anant consultant amb la Carlota i amb el Ramon, cada cosa que feia els hi passava, perquè feia cosa sembla, i llavors em anaven donant els seus feedbacks i bueno, i al final, doncs, vaig fer aquestes quatre estacions, que simplement l'objectiu era això, aconseguir que fos un tot i que musicalment, emocionalment, et sentissis dins de cada estació, no? És que quan escoltis Primavera puguis, et puguis transportar o et puguis imaginar que hi ets, no? O a l'hivern o a la tarda. Mm-hmm.
Déu-n'hi-do, i això tindrem la gran sort de que ho podrem viure, d'alguna manera, aquesta conjunció pròximament, no?
Sí, el projecte el presentem el dia 3, diumenge, 3 de desembre, a 1:15 del migdia, a la cooperativa de Llorenç del Penedès, amb la Carlota, amb el Jaume Vidal, l'Anna Caselles, amb el Pemi, i ho presenta la Rosa Andreu, i hi haurà també tots els músics que han acompanyat el Pemi a l'hora de fer el disc.
Doncs ens agendem aquest dia, 3 de desembre. Repeteix l'hora, Ramon?
A 1:15 del migdia, a la cooperativa de Llorenç del Penedès.
Aquest serà el primer de, esperem, moltes altres presentacions, oi?
Sí, segurament n'hi haurà més, ja us anirem informant, sí.
Fantàstic.
Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies als dos per explicar-nos aquest projecte, aquesta aventura, i esperem que tingui molt, molt d'èxit i que la gent no s'ho perdi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Estem a punt de posar punt i final aquesta segona hora. Tot seguit, 4 anuncis i el butlletí de notícies de les 11. A les 11:06 seguim amb el cinema.